COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 20 minutets, que és un plaer dir adeu, don Carlos Herrera, fins demà, que tornaràs a partir de les 6 del matí, però nosaltres encara ens queda feina, perquè Herrera en COPE, Catalunya i Andorra, arriba fins a la 1 del migdia. I després, fins a les 3 de la tarda, migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Avui és un 8 de febrer de 2017, ha tornat a sortir el sol, un sol que durarà uns dies, però crec que dissabte, potser diumenge, tornarà les pluges. Montserrat, com estàs? Bon dia.
Bueno, morta d'enveja, perquè, clar, Obama s'ha anat al Caribe.
Clar.
Tot i que Salvador Sostres diu que és de cutres ir al Caribe. Jo, perdona, Salvador, que nos está escuchando.
Salvador.
Jo crec que home, que està molt bé al Caribe o qualsevol altre lloc, i sobretot a descansar. Aquest Obama ha estat molt de temps, molta pressió. Escolta'm, ja està bé. I a més, si té col·legues que el conviden al viatge, veritat, l'usada, que si tu et
conviden... Sí. Jo m'hi apunto. El que passa que el Salvador és un polemista 100%, i ell li agrada la polèmica, la provocació i el crear ambientillo. Si no, clar, si tots diem que Caribe és molt xungo, doncs dius que no hi ha color, llavors, vale, tots estem d'acord que és xungo i ja està. Bueno, escolta, diu que no.
Bueno, però si hagués anat, per exemple, en lloc d'anar a la República Dominicana, convidat per aquest multimilionari propietari d'una línia aèria, hagués anat, no sé, a Hawaii, que és la seva terra, el seu país, doncs què hagués dit, no sé.
Jo m'estimo més Hawaii que el Carib.
Jo també.
A mi m'agrada
Hawaii, qualsevol lloc. Jo
el Carib perquè hi està, però Hawaii no hi he pogut estar.
Jo també.
Calerons no
m'adonen. És molt xulo, però no té res a envejar a Formentera, ja t'ho dic jo.
Formentera, molt bo. Aviam, de totes maneres, clar, si t'ho paguen, com el senyor Obama li han pagat el viatge, doncs...
Sí, sí.
Bueno, escolta, caballo regalado, com diuen en castellà. Què vols saber, si plourà o no plourà?
No. Vaig més enllà. Jo vull saber què li va dir Trump i a Rajoy, que jo sé que tu ho saps.
Poca cosa, perquè vull dir, home, clar, van estar un quart d'hora xerrant.
Això no dona per
12
res.
Minuts o així. Sí. Entre que et saludes, hola, què tal, com estàs,
felicidades, papim,
el traductor pel mig, vull dir, poca cosa van poder dir. Jo crec que el millor és que el Trump no li va penjar el telèfon, això, ni el va insultar.
Això ja està bé, no?
Això és un èxit per Rajoy.
Sí.
No, en sèrio, vull dir, aquest bon home, a qui truca, doncs li carda un moc, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
O li penja el telèfon...
Sí.
Vull dir,
però jo crec que això hauria d'haver estat més en directe. Agafat el tram, un avió, pum, pam...
Venia cap aquí, no?
Vindrà. Jo crec que vindrà a Espanya.
Madrid,
perquè, vull dir,
hola, Mariano, què tal?
Té moltes ganes de venir a Espanya. Recordem que una de les primeres afirmacions que va fer Trump quan li van preguntar per Espanya va ser que havia estat a Barcelona i li va agradar molt Barcelona. Vull dir que el
Torrent... Només Barcelona li va agradar.
Bueno, aviam...
Home, és que Barcelona és Barcelona.
Pensa que als Estats Units, a Nova York, a Washington... Barcelona és una de les destinacions favorites ara mateix.
El problema, estimadíssim, és que el senyor Trump vagi on vagi, ja sabeu què passarà, no? Manifestacions,
bueno,
en contra, asseguradíssimes.
Donem-li un marge de temps, vull dir, ja té... Sí. Poder estar esgotant aquell marge de temps que li hem donat als que confiàvem en que rectifiqués una mica, però la cosa sembla ser que va de Guatemala a Guatepeor.
Albert Díez, com estàs? Bon dia!
Good morning! Ara que parlàveu de Trump, què tal? Com esteu? Jo bé, vosaltres?
Sí, esperant-te.
Si és populísticament parlant, jo estic una mica...
Escolti una cosa, Lozada, sigui una mica més educat. Que té pressa vostè?
No, jo no.
Jo vinc aquí...
El director del programa...
Jo vinc amb notícies, i les notícies a vegades es fan esperar, però les porto, perquè a mi m'agrada que la nostra audiència cada vegada més àmplia conegui tot el que està passant, al moment, l'última hora, i això és el que portem.
Abans de les notícies, la ressaca d'ahir del partit...
Que sí, és que bàsicament són les notícies, sí.
Déu-n'hi-do el partit,
Déu-n'hi-do el partit.
La Montse va estar en viu en directe,
Sí. I així un resum ràpid que fem, Montse.
Pues mira, com va dir Lama, de 4 partes, 3 van ser de l'Atleti.
Lama és Manolo Lama.
Home, és que el Barça, de veritat...
Que no és el... Que algú pot pensar... No. El Dalai Lama? No.
Que també
Manolo Lama.
També està convidat
si
a
entra,
el Barça.
Si dona el gol, que era gol...
Sí.
1-1.
Sí.
I si fica el penal... 1-2.
Sí, però, a veure, una cosa.
No va passar.
Una cosa. En tot cas, valorem el primer... error, perquè després no sabem què hagués passat, no? És igual, que tenim el Barça i d'això ens n'alegrem, a la quarta final consecutiva de la Copa del Rei. Del partit d'ahir, d'aquest enfrontament davant l'Atlètic de Madrid, es desprenen tres coses. Primer, i sí, no posi aquesta cara a vostè, hem de començar a mirar quina final, quina seu ha de tenir aquesta final de la Copa.
Això és un tema.
Primer punt d'interès. Hi ha un evident, que és que avui el Barça coneixerà el rival. Que sortirà de l'Alavés Celta de les 9 de la nit, que explicarem el tiempo de juego des de 9:15, amb 0-0 de l'anada. I Luis Suárez, que va ser expulsat, va ser un dels dos jugadors expulsats ahir. Veurem si el Barça presenta recurs. Com veig que teniu tots molta pressa,
Que facis una pausa.
Acabo d'entendre.
No, que facis una pausa.
Ah, la faig, home.
Fas la pausa i li pregunto al senyor Lozano.
Ah, que no ha dit res.
No ha dit res.
Home, doncs tira.
Has arribat i has avassallat.
I per què? Home, et poses a parlar de Trump?
Perquè t'estàvem esperant.
Ves al gra, ves per feina.
Carles.
Estàvem fent temps perquè arribessis.
Molt bé.
Llavors estàvem fent tertúlia.
Ah, perdó.
Bueno.
Com està el temps, Carles?
Doncs mira, avui una jornada de núvols i clarianes arreu de Catalunya, algun ruixat dispers aquesta tarda, sobretot comarques de Lleida i Girona, temperatures en descens i el vent que bufa d'intensitat moderada, ara 13 graus a Tarragona, 12 a Barcelona, 11 a Lleida i Girona i 3 a Andorra la Vella. Doncs al transport públic avui no hi ha cap problema, que ja és notícia, i a la xarxa viària només hi ha una incidència. Dos carrils tallats, autopista P7, Santa Perpètua de la Moguda, direcció Tarragona, hi ha un camió avariat, molta precaució, eh?
El judici continua. I no acaba avui.
No acaba avui, avui ja tenim una vessant més política del judici. Està sent molt ràpid, perquè avui han comparegut ja el que va ser conseller de la presidència del govern d'Artur Mas, Francesc Homs, que ha estat una declaració molt breu, ha dit que no hi ha hagut cap il·legalitat, que la resolució o que la interlocutòria del TC era molt inconcreta i que no els hi va deixar clar si era legal o no legal la consulta alternativa que van muntar el dia 9 de novembre. També ha intervingut la que va ser presidenta del Parlament, Núria de Gisbert, i ara d'aquí uns instants ho farà el que va ser l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Tot molt ràpid, demà ja més testimonis i el divendres ja les conclusions finals i la sentència, no crec que trigui gaire, en 15 dies o així.
Gràcies, Carles. Vinga. Fins després, fins la una. Albert Díez, ja ens...
Hola, bona tarda.
Ens ho has avançat tot, pràcticament.
Sí, no, encara queden coses.
Però la síntesi.
La síntesi és molt senzilla. Pendents avui, després de classificar el Barça per la final de la Copa del Rei, del rival, avui tenim un Alavés Celta, partit de tornada de la semifinal 0-0 de l'anada, partit a les 9 de la nit, des de mitja hora abans el tiempo de juego aquí a COPE. El Barça, veurem si presenta al·legacions a la segona groga que va veure Luis Suárez, perquè de moment no pot jugar a la Copa, igual que Sergi Roberto, els dos expulsats ahir davant l'Atlètic de Madrid. I tercer punt d'interès, treballa la redacció d'esports de COPE Catalunya i Andorra per intentar saber quin estadi pot acollir aquesta final de la Copa. A veure, no hem de ser, primer per capacitat i després per equidistància, entre Barcelona i Vigo o Vitoria... ¿Dónde está la bolita? ¿On creu vostè que...?
No sé, Madrid, podria...
Vigili no hagin començat les obres al Santiago Bernabéu. I després, Espanyol. Encara coeix aquesta important lesió de Piatti, una fissura a l'os temporal del crani, i m'informa Quique Iglesias que Quique Sánchez Flores, l'entrenador de l'Espanyol, ha tancat a última hora l'entrenament. A veure si d'aquí una hora, una miqueta més, podem saber la raó i escoltar també els protagonistes del conjunt blanc i blau.
T'esperem a la una. Gràcies.
Molt bé, fins ara.
Montse, com està el Twitter? @elmaticope.
Bueno, ara mateix està parlant sobre el tema com no havia de ser d'una altra manera, de la conversa entre Trump i Rajoy. Ja s'han fet molts memes sobre el que ha pogut estar aquesta conversa, però el que està clar és que dintre d'aquests 15 minuts el que ha fet Mariano Rajoy és oferir-se com interlocutor d'Estats Units, Europa i Amèrica Llatina. Segurament anirem coneixent més coses d'aquesta conversa breve però intensa entre Mariano i Donald Trump. També s'està parlant del tema de les herències. Avui hi ha un programa de televisió, Ana Rosa concretament, que coincideix amb el nostre programa, que està parlant d'herències, i la gent es fa ressò de que quina mala pata, mala pata, per dir-ho d'alguna manera, haver de pagar després que una persona ha mort el poder quedar-te amb les seves pertinences. Però bueno, això és un tema que podríem parlar àmpliament. També s'està parlant del tema del que està passant aquí a Catalunya amb aquest judici, ens ho explicava Carlos Lozada, i també la nova gira de Lady Gaga, que arribarà també a Barcelona. Ahir ho vam comentar a l'agenda de l'informatiu, l'agenda cultural, però també és un dels temes més importants, com també el nostre Arturo.
Vinga, el WhatsApp amb veu, volem, estem ansiosos, desitjosos d'escoltar la teva veu opinant sobre el tema que et proposem cada dia. El telèfon 678-09-4816. Avui preguntem, Segons l'enquesta anual de satisfacció de Bus i Metro que fa la TMB, cada any es pregunta, no?, si els usuaris doncs estan a gust, viatgen bé, què millorarien tant del metro com de l'autobús. Doncs aquest any, aquesta vegada, l'autobús ha obtingut una puntuació històrica, la més alta de la seva història, 7,6. Pregunta, tu viatges en bus o en metro i com puntuaries aquests serveis? De 0 a 10.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, vamos a empezar bien hidratados el programa. Tenemos hasta las 2 de la tarde y cuando hablamos de hidratarse hablamos de agua y hablamos de Masical. Noelia, buenos días.
Hola, Monse, buenos días a todos.
Vamos a darles la solución a esas personas que tienen problemas con la cal en el agua. ¿Cuál es la función que hace Masical?
Bueno, efectivamente, Monse, aquí nuestra agua es muy dura, arrastra mucha cal. Mucha gente ha dejado de beberla directamente del grifo. Además, esa cal se va depositando por tuberías, grifos sanitarios y electrodomésticos y causa problemas. Y la solución es tan sencillo como colocar nuestro propio dispositivo antical, en este caso Masical. Es el aparato más vendido, el número uno antical en nuestro país. Es un dispositivo que actúa de forma ecológica, puesto que no utiliza productos químicos ni filtros. Se coloca de raíz en la tubería general, donde está el contador de agua o la llave de paso, lo hace el propio usuario, y primero realiza un efecto de limpieza y después evita nuevas incrustaciones de cal.
Noelia, ¿es muy complicada la instalación de Masical?
Que es súper sencillo, solamente hay que abrazar las dos piezas que son Masical a la tubería general, donde está el contador del agua o la llave de paso, Monse, pues ahí se abraza sujetado con unas bridas, pero además perfectamente le puede poner su propio candado porque para ello está preparado.
Fenomenal. Oye, ¿cómo podemos conseguir Masical y cuál es el precio?
Bueno, directamente en la casa Masical 902-107-109 nos puede incluso dejar ahora un mensaje y nosotros le devolvemos la llamada, nombre y número de teléfono para informarle, y también a través de nuestra tienda online masical.es, escrito con S. Y Monse, hoy 50 lotes con la promoción 3x1, 3 Masical al precio de 1, 99 euros. Por ello, como no tenemos intermediarios, podemos hacer promociones tan buenas como esta y los gastos de envío gratis para los oyentes COPE durante la próxima hora.
Llamando al 902-107-109, 902-107-109. Y sobre todo importante, Noelia, que digan oyentes de COPE.
Y por supuesto.
Ese es el sello de garantía. Gracias, Noelia. Hasta
gracias,
mañana.
Gracias y buen día.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. COPE Cataluña y Andorra.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 35 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol, llame al 93-215-9702 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Si ets culer, pren nota.
Ciutat.
París.
Partit.
PSG Barça.
Dia.
14 de febrer.
Transport.
Avió.
Preu.
Des de 195 euros.
Inclou.
Trasllats, pack d'animació, assegurança i atenció personalitzada.
Reserves.
fcbdesplaçaments.cat o al 902-1899-00.
FCB Desplaçaments. Tant se val on anem.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Tens
bons convertibles del Popular i has perdut part dels teus estalvis per una conversió injusta? Prou! Amb un 97% d'èxit, APREDEF és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. APREDEF guanya, tu guanyes.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano, buenas. ¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Vicente.
COPE, referentes que se hacen oír.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlar de Barcelona durant els últims anys és parlar de turisme i d'un model turístic per la ciutat de Barcelona que no arriba, eh? És un model de turístic que s'hauria de pactar entre totes les entitats, entre tots els organismes, entre tots els veïns. S'intenta, però no arriba. I si a més de turisme parlem de pisos turístics, doncs aleshores ja la polèmica està servida. Us explico. Mireu, o escolteu, millor dit, la plataforma de pisos turístics Airbnb, sancionada amb 30.000 euros per l'Ajuntament de Barcelona, ha anunciat noves mesures pels pisos de lloguer que doncs exposa, que proposa de lloguer turístic a Ciutat Vella. Tot i això, des de la regidoria d'Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona consideren que aquestes noves mesures que ha proposat aquesta plataforma només volen guanyar temps i, diu l'Ajuntament, jugar a la confusió. El consistori barceloní, a més, diu que l'única via d'entesa amb aquesta plataforma és aconseguir que tots els pisos turístics que anuncien disposin de llicència. Parlem del tema. Saludem a una persona que sap molt d'aquesta qüestió, el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, l'Enrique Alcántara. Enrique, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Ja ens agradaria a tots, no?, que hi hagués consens en el model turístic a Barcelona, no?, que trobar una solució definitiva, no?, que en fi, que tothom estigués d'acord. És molt complicat, no?
És molt complicat. Jo crec que seria ideal, eh? Jo crec que aquest consens seria, vamos, jo ho desitjo molt i molt, la veritat. Mm-hmm. Però sembla que és complicat posar d'acord molta gent, molt oposada, i és difícil.
Enrique, quines tu coneixes, m'imagino, les mesures d'aquesta plataforma, aquestes noves mesures d'aquesta plataforma? Per on van aquestes mesures, exactament?
Jo crec que el que intenten és limitar o reduir el número de pisos il·legals a Ciutat Vella. Vale, perquè el que estan dient és si vostè gestiona molts pisos, més d'un pis a Ciutat Vella, vostè haurà de posar el CIF de l'empresa i el nom de l'empresa amb l'adreça i totes les dades de qui gestiona aquest pis, no? Uh-huh. Per tant, la feina inspectora és facilíssima en aquell moment, no? Uh-huh. Pot obrir uns expedients sancionadors immediats contra una sèrie d'empreses que gestionen uns pisos que són il·legals. I per altra banda, el que està dient, si vostè té només gestiona un sol pis, sí, llavors això no li aplica, no? Uh-huh. Per tant, el que està fent és reduir, jo crec, molt el número de pisos il·legals, és a dir, aquelles màfies o empreses il·legals que es dediquen a gestionar molts pisos de forma il·legal, això, jo crec que això desapareix. I el que queda, doncs, són propietaris individuals o gestors individuals d'un pis que potser sí que encara ho estan fent de forma il·legal, no? Uh-huh. És a dir, no acaben amb la il·legalitat del tot,
yeah,
només parcialment.
El fet de que l'Ajuntament ja hagi dit, a banda dels 30.000 euros, que podrien arribar a molt més, hagi dit públicament que un 60% dels pisos que anuncia aquesta plataforma Airbnb, un 60% són de forma il·legal a Ciutat Vella i crec que més d'un 30% a l'Eixample, això tu creus que fa impossible l'acord d'aquesta plataforma amb el consistori?
Jo crec que al final hi ha d'haver un acord. És a dir, jo crec que el que està defensant el consistori és molt raonable. Jo amb això ja estic molt d'acord. És a dir, s'han de comercialitzar només pisos legals, no? Tota la resta de plataformes ho estan fent, s'han adaptat, tothom ho està fent. Per què un ha de ser especial i no fer-ho i jugar amb altres regles del joc, no? I això Això està clar que el consistori té tota la raó del món en això. Jo crec que Airbnb va avançant mica en mica, aquest és un primer pas, i jo crec que en algun moment del futur ho acabarem aconseguint que només hi hagi pisos legals. Però també s'ha de valorar que és un primer pas, que va en aquesta direcció, i jo crec que és un bon pas. Ja, és Enric, a dir, la ciutat millora.
Clar, Enrique, perquè la resta de plataformes que ofereixen pisos turístics a la ciutat ja s'han adaptat a la normativa? S'han adaptat tots al que demana l'Ajuntament?
Sí, no sé si tots completament, però el que em consta és que els que no s'han adaptat del tot estan en vies de fer-ho i que ja estan reduint la bossa d'il·legalitat un munt, no? Llavors, el que queda sembla ser que és només Airbnb.
Ja. Airbnb, aquesta plataforma, no només treballa a Barcelona, treballa a altres ciutats d'Europa o del món, no?
Suposo. Sí.
I s'ha adaptat en aquelles ciutats a la legalitat, m'imagino?
No, jo crec que en aquestes altres ciutats ha creat la legalitat. És a dir, era un tipus de negoci no regulat.
Sí.
Llavors, un cop ha aparegut Airbnb, s'ha regulat una mica entre tots, inclòs Airbnb, no? Llavors s'ha creat aquesta legalitat. El que té especial Barcelona i Catalunya és que ja tenim una regulació feta des d'abans que sortís Airbnb.
Uh-huh.
Llavors nosaltres ja teníem una regulació que considerem tot justa i que és la que s'ha de complir, no? Llavors no és que no hi haguessin regles del joc a Barcelona i a Catalunya, és que sí que hi eren. El tema és que tothom les compleixi.
El problema de base, bàsic, en el tema quan parlem de lloguer de pisos turístics, el lloc i una plataforma o un particular, és que aquesta vivenda ha de tenir sí o sí una llicència turística.
Correcte.
Aquesta és la base, el kit de la qüestió, no?
Clar, aquest és el kit de la qüestió, però clar, quan saps que fa 11 anys que no hi ha llicències de Ciutat Vella, llavors et preguntes una altra cosa. És raonable el fet de que fa 11 anys que s'han anat fent hotels i de tot a Ciutat Vella, però no apartaments turístics. Té sentit aquest tipus de moratòria ja in eternum? Té sentit que Barcelona, ciutat, gairebé fa 3 anys que no es permet donar cap llicència més turística en cap barri, en lloc?
Uh-huh.
Clar, llavors són coses que també s'han de discutir, potser al mateix temps.
Clar, perquè això a la vegada, aquest TAP, aquesta moratòria, m'imagino que està incidint directa o indirectament en la pujada del preu del lloguer del pis no turístic a la ciutat, no?
La moratòria que hi ha en aquests moments a la ciutat de Barcelona respecte a pisos turístics, el que et garanteix és que els pisos turístics no tenen cap impacte en el preu del lloguer a Barcelona.
D'acord.
No? Aquest és l'impacte immediat.
Immediat.
A més, si ara ens estem enterant, l'Ajuntament ja sap que el número d'il·legals està baixant per primer cop, ja es redueix, però els preus del lloguer estan pujant i hi ha barris com Nou Barris, que no és gens turístic, pugen més que a tot arreu, no?
Uh-huh.
Llavors, jo crec que cal separar molt bé els dos efectes, els pisos turístics i els preus del lloguer. No tenen res a veure.
Són temes completament diferents. Enrique, moltes gràcies i estarem pendents a veure com acaba aquest pols entre l'Ajuntament i aquesta plataforma Airbnb, a veure com acaba la història.
Esperem que acabi bé.
Esperem que sí. Gràcies, Enrique, una abraçada. Bon dia.
Vinga, gràcies.
Bon dia. D'aquí no res, una altra història que us explicarà la Montserrat. És una història jo diria molt bona, una història que es produeix per primera vegada aquí a Catalunya. Una colla de gegants que té la seva seu a l'Eixample de Barcelona té un gegant que s'ha adaptat per a minusvàlids i que a més aquest gegant ja ha sortit al carrer i ha estat un èxit.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación. a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil.
Cuando... Tres quarts d'una, això és Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que ens agrada sempre una mica tafanejar i saber coses i més coses, i quan volem tafanejar no hi ha res millor que agafar internet, no? És una cosa que fem habitualment. Però hi ha vegades que ens anem una mica més enllà, no? Sobretot busquem coses relacionades amb un tema de malaltia. Sempre diem que quan un té algun símptoma o vol saber què té, el millor és anar, òbviament, a un especialista. Però en aquesta ocasió volem parlar d'internet i el tema de salut, perquè s'ha fet un, diguem-ne, un llistat de les malalties més buscades aquí a Catalunya. Quines malalties mirem aquí als catalans? Doncs, per parlar de tot plegat, tenim a l'altra banda del fil telefònic el doctor Frederic Llordans, que és cofundador de Doctoràlia i membre del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctor Llordans, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, què tal? Encantat.
Igualment. Jo sempre dic, estarà d'acord amb mi, no?, que quan ens trobem malament o això, el millor és anar al metge, o sigui, deixa't d'internet i de res més.
Sí, el que passa és que la tecnologia la tenim molt a prop, no? O sigui, tots... Qui més, qui menys, tenim a prop un mòbil, tenim un portàtil, tenim una tablet, i la temptació és gran, no? Trobes una mica malament, comences a posar símptomes, o comences a buscar solucions, o ja saps més o menys el que tenies i vas a buscar un metge que t'ho solucioni. Uh-huh. És això, el bo del temps modern és aquesta disponibilitat de recursos que ens dona internet.
Però a vegades això, imagino, doctor, porta errors, no? Perquè hi ha simptomatologies que poden ser de moltes malalties.
Sens dubte. Està clar que el que s'ha de fer és contrastar totes les sospites i qualsevol informació amb un professional sanitari de confiança i amb qui s'ha de contrastar tots els símptomes i tot el que pensem que tenim, no? I ells fent equip amb el professional sanitari, amb el metge, amb l'equip de suport, és amb qui ens hem de posar d'acord sobre quins han de ser els següents passos del tractament i les solucions que ens han de donar.
El que no podem fer, Frederic, és saber més que el metge, perquè a vegades, em consta que a vegades va algú al metge i li diu: oiga, pero esto que tengo no puede ser esto, esto otro, no sé qué, ¿por qué no me receta tal o cual? No? I a vegades el metge et diu: deixa de mirar internet.
Sí, no, el tema és terrible, perquè estem en un túnel en el qual, per una banda, som una societat molt sanitaritzada, o sigui, portem un munt d'anys dient-nos que el millor és, quan ens passa alguna cosa, anar corrents cap al metge, i aquesta simptomatologia és relativament lleu i no dona cap problema, però contribuïm a augmentar la pressió assistencial. Uh-huh. I però per l'altra banda és això, tampoc podem decidir per nosaltres mateixos tantíssimes coses, no? I és molt temptador jugar a fer de metge i esto seguro que és això,
clar,
això que em va passar, o això és que vaig menjar, o és que vaig, clar, aquella reunió que hi havia gent, o aquell avió que vaig agafar que hi havia gent que tossia. A l'hora de la veritat, el que hem d'aprendre com a ciutadans, cada vegada més, és a tenir un cert nivell d'autonomia en quant als problemes sanitaris que tinguem. Uh-huh. I saber anar a demanar ajuda i a buscar ajuda quan realment és necessària. Que insisteixo, que és el gran repte, no? I estem veient ara mateix aquí a Catalunya publicitat de la sanitat pública insistint que truquem al 061 si tenim algun tipus de problema de salut. Correcte. Abans d'anar cap al centre per no col·lapsar.
Que tot just ahir vam fer una entrevista parlant d'això, que sempre s'ha de preguntar i saber si cal anar a urgències o no, i que no cal esvegar-se. A vegades et diuen, no, miri, això tal, esperis i vagi al seu metge de capçalera i tal. Escolti'm, de les malalties, jo tinc aquí una llista completa de les malalties més buscades durant el 2016 a Catalunya. Comencem pel virus del papiloma humà i acabem amb el dit del martell i l'escoliosi, coses totalment diferents.
Sí, bé, perquè la gent, som molts els que busquem, no? Aquest és el tema. Nosaltres, a Doctoralia, en la nostra plataforma, que és molt, molt especialitzada en sanitat privada, també, sí. Que bueno, això pot provocar algun tipus de viatge, algun tipus de desviació, però és evident que el tema del papiloma humà, com a per l'alta freqüència que té, per tot el tema de les campanyes de vacunació i si s'ha de fer o no s'ha de vacunar només en noies, en nois, sí. Quan s'ha de fer, home, és una cosa que té interès des d'aquests, en aquests darrers anys. Tot el tema del que és sexualitat, l'internet és un medi molt, molt senzill, molt fàcil, molt accessible i molt anònim, amb la qual a l'hora de buscar informació jo crec que busquem l'anonimat, perquè clar, a determinades edats, sobretot relativament joves, que serien els que més fan servir internet, fa una mica de cosa encara d'enfrontar-te cara a cara, mirar els ulls del metge, de la metgessa, i dir-li, mira, temes aquests sexuals, com passa això, 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 no? Clar. O m'agradaria saber més d'això. És molt més fàcil anar a internet en aquest sentit.
Després Sí, digue'm, sí. Perdona.
No, és això. No. I després, igual que el tema de salut mental, no?, que és el que ve després.
Correcte.
El tema de comportaments suïcides, el tema de trastorn del son, inclús, de dir, home, fa una mica de cosa el mateix, és a dir, què he de fer, sembla que t'hagin d'estigmatitzar, no? Està molt vist tots els temes de problemes mentals, encara socialment, tenen mala acceptació. Afortunadament això va canviant i tots som conscients que, per exemple, a nivell de depressió, el 80% de la població tindrà una depressió al llarg de la seva vida, no? Llavors estem en aquests punts, tot el tema de la malaltia mental també ajuda. Inclús el trastorn del son, per freqüents, no vol dir que l'insomni sembla que no li fem cas, i és una cosa que realment dona molts problemes. La gent que per tot en l'època de crisi ha augmentat tot el tema de no dormir bé i tot això, perquè tens problemes a la feina, tens problemes a casa. Jo crec que té una lògica de contextual.
I si preguntem o si mirem la gent que mira, jo és la primera vegada que ho escolto, l'auxiuriasis...
Són els cucs dels nens petits, que és els cucs dels nens petits típics de tota la vida, que tots quan érem petits l'hem tingut,
sí?
Aquells cucs que picava el culet i que havies d'anar al metge i que t'acaben... Bueno, que és una parasitosi. Una parasitosi molt, molt freqüent i molt habitual, per això és el tema de buscar-ho.
I la malaltia de Lyme?
La malaltia de Lyme és una borreliosi, és una infecció bacteriana que ve per les paparres. I pot ser que s'hagi buscat una mica per el tema dels famosos que darrerament han sortit, que han tingut la malaltia, no?
Sí.
El tema de les paparres, el tema de l'animal domèstic i tal, doncs, bueno, jo crec que ha tingut influència, però l'Abril Lavigne va sortir recentment, l'artista aquesta que n'havia tingut,
sí.
n'ha tingut gent, inclús el Richard Gere, al seu moment, també sembla que la va tenir, és a dir, que
és humà, Richard Gere, l'anava a preguntar.
També és humà, també està malalt.
També es posa malalt.
doncs clar, són malalties que no són tant d'aquí com americanes, no? I que la paparra i l'animal... Són febres recurrents que, a més, van i tornen cada any, amb la qual cosa, home, és bastant cridaner com a malaltia. Això, moltes vegades, això, associar famós i malaltia que pots tenir amb un animal domèstic fa una mica de cosa i bé, suposo que pot haver anat per aquí.
I el tema del dit de martell, també, el tema dels famosos, li dic per exemple la Victoria Beckham, amb allò de que ara ha hagut de baixar dels talons perquè diu que té el dit de martell, clar, tant de taló no deu ser bo per la salut, no? I per això imagino que molta gent ho mira, no?
Tothom, això, totes les senyores, els galindons, és això, és el dit de martell, en el fons és el problema que provoquen les sabates de forma crònica i el taló de forma crònica en el peu, no? O sigui, aquesta deformitat que amb els anys cada cop és pitjor i els dits es van, com els apretem, perquè aquestes sabates tan boniques que hi ha ara s'apreten de la punta i s'apreten i els hi posem pressió cap endavant, clar, els dits s'acaben torçant i acaben donant deformitats que són incòmodes i que són incòmodes i inclús doloroses, no? I això acaba moltes vegades en una cirurgia que afortunadament ha evolucionat molt i cada cop és més ambulatòria i més, uh-huh, i més fàcil de fer. No?
Escolti'm, molt interessant aquest estudi dels espanyols i la medicina 2.0. Està clar que als catalans ens agrada, els catalans i no catalans, però dic Catalunya perquè un 58% de la població això declara que mira algunes malalties a través d'internet i en el top 10 doncs tenim aquestes, el virus del papiloma humà, l'escoliosi i també l'obesitat mídia, de la qual en parlarem ara que tenim aquí a la doctora Torrejón, que cada setmana ens acompanya. Així que com és un tema molt interessant, dedicarem aquests minuts ja fins a la una per parlar amb ella. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i enhorabona per l'estudi al doctor Frederic Llordax, que és el cofundador de Doctoràlia i membre del Col·legi de Metges de Barcelona. Molt bon dia. Gràcies.
Adéu-siau. Bon dia.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cinc minutets per tancar Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Carmen, doctora Torrejón, ¿cómo estás? Bon dia.
Yo muy bien, muchísimas gracias.
Ya lo veo que estás muy bien.
Era jo, una afirmación, a mi, gracias.
A mi em sembla molt malament que entre les malalties més buscades a internet del tema del que ha parlat de la Montse, l'obesitat, estigui en la posició número 6. Hauria d'estar més amunt, eh?
Yo creo que sí, porque ¿verdad? es más frecuente claro, que la escoliosis, claro. Piensa... El sobrepeso, y por sobrepeso hablamos de kilos de más, no importa cuántos, uh-huh, constituye la pandemia del siglo XXI y afecta a una de cada dos personas, con lo cual yo creo que deberían preocuparnos más. Ya,
debe ser porque hay pocos famosos con problemas de obesidad, ¿no? Porque a veces uno se rige, los criterios de búsqueda en internet depende de la imagen, de lo que ves.
Claro, los personajes, digamos, más o menos públicos, la mayor parte no tienen ese problema. Exacto. La mayor parte, algunos sí, ¿eh?
Bueno, hablamos hoy de plantearse la dieta,
sí,
y seguramente los oyentes, no seguramente, yo creo que sí han hecho todo tipo de dietas, quien realmente está preocupado por su cuerpo,
sí,
por su salud, y muchos dirán, oye, aquella que hice yo, qué pesada que era, aquella, oye, qué restrictiva, que no me dejaba comer aquello.
Sí.
Bueno, pues contigo o con estar bien, eso no pasa.
Esto no pasa, pero sí que me quiero parar un poquito en ese sentimiento que tiene la gente, que es un sentimiento normal y entendible. Es decir, nos ponemos a dieta y elegimos, bueno, pues a comer de una determinada manera, más lógica o menos, pero cambiamos nuestro hábito. ¿Y qué ocurre? Cuando ese hábito es muy restrictivo, como tú acababas de decir, ¿qué pasa? Yo no llego al final. Eso es seguro que yo no llego al final, porque ¿qué ocurre? Tengo el cabreo como una mona desde el día uno porque me he puesto a dieta. Es decir, ya estoy cabreada conmigo misma y ese cabreo conmigo misma lo lanzo al mundo. Y entonces estoy cabreada con el mundo porque yo estoy a dieta. ¿Por qué? Pues porque lo que tengo que hacer son o cosas muy restrictivas o muy limitativas o muy difíciles de llevar a cabo, con lo cual el cabreo va en aumento. ¿Y qué pasa? Pues como normalmente cabreo no quiere mandar por la vida, pues tiro la toalla, claro, y aquí se termina la película, sí, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que el factor dieta es importantísimo. Es decir, yo creo que lo más importante a transmitir es que la persona que quiere solucionar su problema tiene que cambiar hábitos, eso está claro. Lo que ocurre es que solamente la dieta no hace ese efecto. Es decir, la dieta, tenemos que elegir una dieta. Yo hoy lo hablaba con una paciente que me decía, ¿por qué no cambio aquí y allí? Digo, mira, yo tengo que hacer con la dieta la cuadratura del círculo, que es difícil de hacer, ¿no? Es decir, una dieta debe ser apetitosa, debe ser fácil de realizar, no debe pasar hambre, tiene que ser variada, tiene que ser fácil de realizar si como en casa o como fuera de casa, tiene que tener todos los nutrientes para que yo no tenga ningún suplemento alimentario. Puedo comer cosas que a mí no me den la sensación de que estoy a dieta. Es decir, cosas muy difíciles. Esto nosotros lo hacemos. Pero ¿por qué conseguimos esto? Cosa que no tienen otros procedimientos. Porque nosotros añadimos otros factores, claro, añadimos otros soldados, por así decirlo, que nos van a hacer que la dieta sea mucho más eficaz, que la pérdida de peso sea mucho más importante. Entonces, yo quiero lanzar desde aquí algo que nos diferencia de otros procedimientos, es nuestras dietas no son restrictivas, nuestra dieta normalmente no hace que la gente esté cabreada, y digo normalmente porque el que se quiere cabrear, una mosca que pasa volando se cabrea.
No hace falta una dieta.
No hace falta una dieta, de acuerdo, pero es una dieta llevadera, es una dieta fácil de realizar, pero insisto muchísimo, no solo la dieta lo consigue. Yo, por ejemplo, hago un trabajo, y lo comentábamos la semana, el programa del lunes, yo hago mindfulness con los pacientes. Se trata de que a cada dificultad, que son diferentes de unos a otros, nosotros seamos capaces de encontrarle una solución al paciente.
Bueno, Bueno, pues la solución que tú necesitas segura para hacer dieta, para perder peso y para estar más sano, para estar más guapa, para estar más guapo y para no cabrearte con nadie, la tiene la doctora Torrejón, la tiene Starbene. Apúntate el teléfono 934-14-36-31. Apúntatelo, venga, ánimo. 934-14-36-31. Carmen, muchas gracias.
Un abrazo, buen fin de.
Tanquem Herrera en COPE Catalunya Andorra y de aquí no res, después de las noticias, obrim ya el migdia, migdia COPE Catalunya Andorra. Fins a les 3 de la tarda, moltes històries per explicar-te, però ara deixem que siguin els companys de serveis informatius qui agafin el micro.
La una, les 12 en Canàries.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo de Seguridad Nuclear acaba de avalar la reapertura de la central nuclear de Garoña, con la condición de que el operador cumpla las condiciones exigidas. Joaquín Bizmanos.
Esas condiciones es que Nuclenor, la empresa que gestiona la central de Garoña en Burgos, cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen, inversiones que pueden superar los 100 millones de euros. Acabamos de hablar con Antonio Cornado, es el presidente del foro nuclear, ha despejado dudas.
Yo creo que cualquier persona que trabaja en la industria, lo primero que quiere es que su industria funcione y funcione bien y sea segura.
La reapertura condicionada de Garoña ha contado con el respaldo de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. La única que se ha opuesto es Cristina Narbona, del PSOE. Después de la decisión técnica, ahora la última palabra la tiene el Ministerio de Energía.
Seguimos también muy pendientes de lo que está ocurriendo en Paterna, en Valencia. Allí los bomberos siguen luchando contra el incendio en una planta química. El fuego todavía no está controlado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Por precaución, el Ayuntamiento de Paterna ha decretado la suspensión de las clases en todos los colegios, así como el desalojo de ese polígono industrial, aunque se insiste desde fuentes municipales que la toxicidad del aire no alcanza niveles preocupantes. Mientras tanto, el incendio sigue activo, está perimetrado, pero no controlado. 53 bomberos y 23 vehículos trabajan en la nave siniestrada. Solo una persona ha resultado herida con quemaduras de grado 2 en su cuerpo, aunque a esta hora ya ha sido dado de alta.
Tenemos una última hora porque ya conocemos la fecha en la que Francesc Homs va a tener que declarar en el Tribunal Supremo como acusado por el referéndum del 9N. Será el próximo 27 de febrero. Se da la circunstancia de que OMS también está declarando hoy, pero como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la policía mantiene los registros en relación con el asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tras la detención de su yerno como presunto autor del crimen. Vamos hasta el lugar donde se cometió ese asesinato. Ahí está nuestro compañero José Ramón Zaragoza.
Muchísima expectación, sobre todo de los medios de comunicación, José Luis, en los alrededores de este concesionario Novocar, ubicado en un polígono industrial de Alicante y lugar donde fue asesinada, como dices, Mari Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la extinta CAM, Vicente Sala. Ahora mismo, miembros de la Policía Nacional están realizando varios registros simultáneos aquí, ya que este concesionario, cuyo máximo responsable es el ahora detenido Miguel López, como también en el propio domicilio familiar, desde la Policía Nacional incluso han tenido que montar un perímetro de seguridad en esta segunda ubicación. Los trabajadores del concesionario están sorprendidos, pero eso sí, no han querido hablar ante los medios de comunicación, ya que aseguran no conocer nada de este caso.
Y Juan Manuel Bonet ya es el nuevo director del Instituto Cervantes. En su toma de posesión, a la que han asistido los ministros de Exteriores y de Cultura, ha puesto deberes al gobierno. Sefi García.
Un marco jurídico que confirme la autonomía del instituto ha pedido el nuevo director del Cervantes a los dos ministros que le acompañaban en su toma de posesión, y también más presupuesto. Juan Manuel Bonet arrancó aplausos.
Que junto al resto de sus colegas de gabinete y al presidente del gobierno nos ayuden a superar las actuales estrecheces, el actual presupuesto de crisis con el que trabajamos, que nos obliga a hacer milagros cotidianos.
Dastis y Méndez de Vigo han recogido el guante. El de Cultura ha dicho incluso que el Cervantes debe ser asunto de Estado. Más Iberoamérica, más cultura en general, sobre todo contemporánea, y servir de puente con las lenguas cooficiales, en especial con el catalán, serán las líneas generales de su mandato.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis Pérez?
Bueno, en El Espejo, de nuevo hoy nos traéis el testimonio de alguien que dedica su vida a los demás. Además, en este caso, a los enfermos y a los enfermos terminales.
Terminales, sí, porque el próximo sábado la Iglesia va a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo y por eso traemos hoy la historia de una enfermera que se dedica a los cuidados paliativos. Se llama Pilar Mora y ha contado su experiencia al semanario Iglesia en Aragón. Al principio su trabajo fue bien duro. El enfermo y la familia te abren las puertas de su casa, de su vida, de su historia, y estás ahí para tratar de aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento que genera la enfermedad, la incertidumbre de no saber cómo van a ir sucediendo las cosas. El enfermo tiene necesidad de ser reconocido como persona única e irrepetible, de volver a leer su historia y encontrar un sentido, de perdonar y saberse perdonado. Trabajar en esto te hace ser más consciente del bien que es la vida y das gracias a Dios por cada día. La experiencia de Pilar la contamos en un ratito en El Espejo.
En nada, media hora, escasa, aquí.
Allí nos escuchamos.
Será momento para El Espejo y charlamos. No solo nos escuchamos, también charlamos. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy vamos a conocer al rival del Barça en la final de la Copa del Rey.
Es la cuarta final consecutiva del Barcelona en la Copa del Rey. Es la séptima de las nueve últimas que va a disputar. El escenario de la final podría ser el Vicente Calderón, petición que ya ha hecho el club rojiblanco. Y es noticia de Deportes Cope en Barcelona. El Barça espera conocer el rival, pero medita pedir el Camp Nou como sede. De la polémica arbitral, el Barça presenta alegaciones por la amarilla de Busquets y por la segunda amarilla a Luis Suárez, que le impide jugar la final de la Copa. Y el Comité Técnico de Árbitros denuncia al uruguayo por decir: me río de mi expulsión, es algo que se veía venir, ha pasado lo que quería el árbitro, estoy indignado. El rival del Barça sale de la eliminatoria que se completa hoy entre el Deportivo Alavés y el Celta de Vigo en Mendizorroza. Cope Vitoria, Roberto Arrillaga.
Los únicos que han ganado al Barça además este año y empataban a cero en el partido de ida. Para los celtiñas, los de Bericho, se ha traído a Vitoria toda la plantilla, lesionados incluidos, con una duda en el once del Toto, si jugará de inicio el Tuco Hernández o John Guiretti. En Alavés, el flaco Pellegrino tiene a todos disponibles y todos están convocados y repetirá el once que jugaba el jueves en Balaídos. Quedan todavía unas 1000 entradas, 700 aficionados serán de y vienen desde Vigo a las 9 con arbitraje de Mateu Laoz.
El partido lo cuenta a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Y acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el aplazamiento del Celta Real Madrid. Ha dicho: había gente que pensaba que lo de Vigo se podía arreglar en 3 días. A mucha gente le debí explicar en qué causa se debe suspender un partido. Cuando me retire, escribiré un capítulo sobre el sábado en la suspensión de Vigo.
Gracias, Corro. La 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar, ¿eh?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un migdia que comença ara i que arribarà fins a les 3 de la tarda. Ara el que volem ara mateix és saber com estan els cels de Catalunya. Per això el senyor Losada ja està a punt i preparat. Carles, bona tarda.
Què tal? Pocs canvis i alternança de núvols i clarianes. Algun ruixat aquesta tarda dispers al nord de Lleida i Girona. Temperatures cap avall, vent que bufa d'intensitat moderada. Es mantenen els 13 graus a Tarragona, els 12 a Barcelona, 11 a Lleida i Girona i 3 a Andorra la Vella. Com abans, poques incidències, un matí molt tranquil al transport públic i també normalitat a la xarxa viària. Bona notícia, perquè quan hem de donar embussos i accidents, malament.
A partir de les 2:20, sí. L'informatiu migdia,
exactament.
Detall del judici, tercera jornada.
Sí, tercera jornada, amb una vessant molt política. Han declarat Francesc Homs, Núria Gisbert, ara ho està fent Xavier Trias, direm també al Parlament. Aquest matí hi ha hagut sessió de control al president Puigdemont. L'eix central de les preguntes de l'oposició ha estat l'escàndol protagonitzat per l'exjutge i exsenador d'Esquerra, Santiago Vidal, que va dir en el seu dia en conferències públiques, ho va dir arreu de Catalunya, de que la Generalitat tenia totes les dades fiscals dels catalans, que l'havia aconseguit d'una manera il·legal. L'oposició ha carregat contra ell i Puigdemont ha dit que no, que tot el que tenen és legal, que no s'ha fet res il·legal, i ha desmentit per tant a Santiago Vidal. Però, com diuen en castellà, quan el río suena...
Agua lleva! Gràcies, Carles, fins després. Albert Díez, com estàs?
Molt bé, Pepe, Montse, hola a tots, què tal?
Bona tarda. Última hora de la ressaca.
Doncs de la ressaca del Barça i de més històries. Avui el Barça coneixerà el rival a la final de la Copa del Rei. És la quarta consecutiva del conjunt blaugrana. El rival surt del partit que han de disputar a partir de les 9, des de mitja hora abans, a la sintonia del Tiempo de Juego. Aquí a la Copa, l'Alavés i el Celta. 0-0 del partit d'anada. Eliminatòria oberta. Va dir Luis Enrique que volia una final Barça-Celta. De moment té el 50%, té el seu equip a la final. Per cert, notícia Esports Cope de la possible seu de la final de la Copa. Sabem que el Barça, atenció, valora demanar el Camp Nou i descarta fer-ho amb el Santiago Bernabéu. Així està el conjunt blaugrana. Hi ha més punts d'interès, la lesió de Mascherano, les al·legacions que presenta el conjunt blaugrana a la segona groga que va veure Luis Suárez i també per Sergio Busquets. I a l'Espanyol informa Quique Iglesias que Pablo Piatti, lesió important, recordeu, fissura a l'os temporal del crani, està treballant al gimnàs. Quique Sánchez Flores ha tancat a última hora d'avui l'entrenament, entrenament a porta tancada, i avui, atenció, hi ha dinar de germanor, dinar de l'equip a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià.
Gràcies, Albert. Abans de les dues ens tornem a retrobar.
Sí, senyor.
Gràcies.
Fins ara.
Que vagi bé. Adéu. Adéu, adéu. Montserrat. Señora, la tieta Montserrat, com li diu Carlos Herrera.
Sí.
Qué bonito, qué maco.
Por cierto, Carlos, ara que dices Carlos Herrera, m'ha vingut al cap que dilluns és el dia de la ràdio. I Carlos Herrera va reunir en COPE.
Sí.
Luis del Olmo. Gabilondo.
I José María García.
I José María García.
Han estat junts als trens en alguna ocasió?
Home, jo crec que sí.
Sí?
Però,
dinant, segur.
Havia ondes hercianes? No ho sé, però...
Estarà bé, estarà bé.
Però no ho sé, però vull dir que...
Molt, molt recomanable, eh?
Nos une a todos la ràdio. Mira, m'ha quedat com tipo una canció. Nos une esta ràdio. Bueno, doncs, a banda d'això, que deia jo que ara mateix s'està parlant de la conversa entre Trump i Rajoy. Avui que tenim l'Alberto Fernández Díaz, li preguntarem per...
ell ho sap, segur.
Home,
segur.
Jo crec que sí, algú va...
Ho té gravat tot.
Bueno, 15 minuts. Rajoy s'ha ofert com a interlocutor d'Estats Units a Europa i Amèrica Llatina.
Sí.
Aquest ha estat un dels temes que han tingut en aquesta conversa de 15 minuts. Avui també s'està parlant del tema de les herències, el per què s'ha de pagar quan una persona mor i et deixa les seves coses. És un tema que dona molt a parlar. També s'està parlant, atenció, de John Williams. Ha fet 85 anys, aquest és un geni del cinema i ha fet la banda sonora, per exemple, de Star Wars.
Por favor.
Avui fa 85 anys.
I perquè Juràssico i D.E.T. Jo no sé quina banda sonora no ha fet el senyor Williams.
És un megacrat, 85 anys. I després hem de parlar de la mort del Richard Hatch, que era el capitán Apolo de Battlestar Galactica,
sí,
amb 71 anys. Ho dic per que els guerrers i els...
No és la meva, no és de la meva colla, aquesta...
Doncs avui ha mort i avui es fa ressò les xarxes socials. Són els temes més comentats, com també el concert que farà Lady Gaga aquí a Barcelona. Vindrà en concert. No sé si Alberto Fernández anirà.
Con cable o sin cable?
Lady Gaga?
Con cable. La Super Bowl va baixar.
Bueno, no sé.
Dice, dos cables invisibles. Jo els veia.
Mos van gastar una pasta.
Jo els estava veient, eh?
Bueno, no sé. Ara preguntarem totes aquestes coses a Alberto Fernández, que ja el tenim aquí, però abans tenim Arturito.
Arturito, ja saps, el WhatsApp. Volem escoltar la teva veu, estimadíssima amiga, estimadíssim amic. Volem escoltar la teva veu. Només has de tenir ja, doncs, guardadet el telèfon del WhatsApp del programa de COPE Catalunya, de Herrera en COPE. 678-09-4816. Mira, si eres usuario de transporte público, te preguntamos, ¿viajas en autobús, viajas en metro? ¿Cómo puntuarías tú estos servicios? El autobús y el metro de Barcelona, ¿eh? De 0 a 10, te lo digo porque la última encuesta que ha hecho el TMB, el Transporte Metropolitano de Barcelona, el autobús está en una puntuación altísima, 7,6, la más alta de la historia. Pero, ¿tú cómo puntúas el bus y el metro? Recuerda, de 0 a 10, el teléfono 678-09-4816.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, d'això en parlarem d'aquí un moment. Per ser jo, de l'autobús i el metro i això...
Com ho puntues?
Jo ho veig molt car, eh?
Ah, el tema preu. Però el tema servei, com ho veus? Tu, de 0 a 10, com ho puntues?
No, jo no... Sí, jo estic bastant bé.
Quan,
pujo amb autobús i amb metro, sí. El tren ja no tant, eh?
No, el tren no entra aquí. L'autobús ha aconseguit un 7,6 de puntuació.
Sí, sí.
La més alta de la història,
sí.
Eh?
Bueno, però estan bé, eh? M'agrada.
Després li pregunto a l'Alberto.
Sí, sí, però jo veo que...
Bueno, això sí, això és, això és un altre tema.
Bueno, escolta'm, abans de l'Alberto Fernández, vinga, jo crec que és una bona hora per anar directament a la Conca, que està al mercat de Galvany de Barcelona, al carrer Santaló 67. I allà qui es troba? Qui es troba allà? Pues una amiga del programa. Li anem a saludar?
La Pili. Hola, Pilar.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Pilar?
Com estàs?
Benvinguda, sí.
Sí, jo es trobava a faltar, eh?
Ai, nosaltres a tu, nosaltres a tu. Bueno, espero que sigui molta la feina que tinguis aquí a la Conca, perquè això vol dir que la gent vol menjar sa.
I de
cada dia, no? Perquè no és el mateix menjar un plat de fa una setmana, no, no. Del dia, com el pa.
Exacte, del dia al dia, tu. I quan s'ha acabat, esperaves fins demà, està greu. Sí,
escolta,
tant.
Vosaltres, a banda del menjar, òbviament, que és el que feu cada dia, també us involucreu en d'altres coses, no? Com, per exemple, ensenyar o intentar assessorar la gent en el tema del menjar.
Exacte, per mi és molt important que de mica en mica la gent prengui una mica consciència dels aliments o la varietat d'aliments que poden haver i substituir aquells que nosaltres hem estat acostumats fins ara, no?
Uh-huh.
Llavors, n'hi ha molts aliments que ens ajuda sobretot a tenir, a mantenir un nivell de salut, pues, molt més saludable respecte al que estàvem acostumats.
Segurament que hi ha molta clientela que us fa moltes preguntes, no? Ho dic perquè quan vas a comprar sempre, com es cuina això, com feu això, escolta'm, com puc substituir aquesta proteïna animal per proteïna vegetal, no?
Exacte, mira, de fet, nosaltres aquest divendres a les 5:30 de la tarda, aquí mateix dintre del Mercat del Galvany, entre la Conca i el Manresa de cada dia, farem una xerrada informativa en la qual explicaré com podem pràcticament substituir la proteïna animal amb la vegetal, perquè cada vegada em trobo més que hi ha moltes persones, molta gent jove, que deixen de menjar proteïna animal, però no saben exactament com poden fer aquestes combinacions per mantenir realment tot el que són aquesta proteïna vegetal al 100%, vull dir que m'agafi tots els aminoàcids essencials que el cos necessita, no?
Quan parlem de coses d'aquestes així, de proteïna animal con la proteïna vegetal, al principi dius, esto debe ser superliado, esto no lo voy a saber hacer yo. No, és fàcil, tot és proposar-s'ho i alhora, i ja després ho fas de manera automàtica.
Jo penso en el tofu i ja començo a córrer. No m'agrada, no m'agrada, Pilar.
Ja, bueno, perquè, bueno, però tens moltes altres coses que pots combinar, vull dir, per exemple, t'agraden les llegums?
Sí, sí, sí.
Veus?
Sí.
Llavors, les combines, el plat típic de l'àvia, quin era? La llenties amb arròs, no? Doncs sí, pues és una superbona combinació, perquè amb les llegums van en carència d'alguns aminoàcids i, en canvi, el que és el cereal t'aporta l'aminoàcid que també té una altra carència i complementen aquesta proteïna completa i és un plat superbo, val? Li vols ficar xuricet? Pues entonces ya no es tan vegetal, pero bueno.
Bueno, pero tiene su puntillo, també. Escolta'm, això serà divendres, dèiem, la conferència, divendres 10 de febrer per la tarda al Mercat de Galvany, conferència de la Pilar sobre com substituir les proteïnes animals per les vegetals. Jo abans d'acabar i de recordar que esteu al carrer Santaló 67 i que teniu un telèfon al 93-209-1963, volia preguntar-te quin plat ens recomanes avui de tots aquests que tens aquí davant.
Doncs mira, nosaltres tenim ara un dels plats que són... Tinc el seità, un fricandó de seità que està boníssim, amb aquestes trompetes grogues que estan divines de la muerte, creiem-me. I tinc molts plats fets amb llegums que en complementen, si no t'agrada el tofu, com em deia el Pepe, doncs pots agafar-te plats o segons plats que complementen superbé el que és molt un bé, plat de proteïna en vez d'un bistec, i llavors et fas les verduretes i coses de veritat molt sanes i molt bones per la salut.
Pues res, aneu directament al carrer Santaló 67, al telèfon 93-209-1963, ho mireu per la plana web, que jo evito mirar-les, Esparguer, perquè començo a salivar i clar, si és aquesta hora de programa, dius, no cal.
Però... Pues, ja sabeu que jo estic aquí fins les 3, així que encara es dona temps.
Doncs mira, a partir de les dues collades anem cap allà.
El tofu no, però les hamburgueses vegetals són boníssimes, eh?
I tinc unes mandonguilles,
Veus,
Però aquestes també són de llaguns boníssimes.
Doncs hem de tastar-les. Pilar, la Conca, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia... Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre. Yo pienso de que es una marca...
Deja comercial. Ya tu mensaje en el 699-1314.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa estona que el president del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona, l'Alberto Fernández Díaz, està aquí calladet perquè és molt educat i no diu res, però diu Pepe, no sé, i Montse, no puc venir a vostre programa perquè m'entra hambre. És que parlem d'unes coses aquí.
Tu és
l'Alberto.
Què tal, com estàs?
Què tal?
Que tenen d'hambre, ara te mando un guilla.
Oye,
la 1:20, però ja t'acerques a l'hora de comer i antes habláis del concierto de Lady Gaga, que ja m'imagino a mi hija pequeña que me dirá que quiere ir, bueno, y tú ya... Te va dando la vuelta.
Oye, tengo...
Oye, tú eres cocinilla, espera, que tengo una duda.
No, soy un ¿no? Desastre. Yo soy de tortilla francesa, pero abro muy bien las latas. Esto se me da fantástico.
Pero nada, nada, no se te da nada, bien. Nada.
Yo tengo la deformación de que mi madre era una gran cocinera.
Ah, sí. Ahí está.
Una gran cocinera y además de una familia numerosa, 10 hermanos, y por lo tanto es que, de verdad, yo siempre he dicho que es el mejor restaurante de mi vida. Claro. Es casa de mi madre. Bueno. Las coquetas con el sabor de siempre.
Bueno, y tu madre debía hacer guisos, porque con tantos hermanos, sí, sí, imagino que era la olla para todos.
Sí, sí, la cuchara, éramos de cocina de cuchara y lo digo, mamá, vengo unos amigos sin problema.
Uno más.
Un vaso de agua al puchero y había más.
Oye, decía yo que tengo un montón de temas. Primer, això, com puntues a l'autobús i el metro? Quina puntuació li donaries? De 0 a 10, Alberto?
Un 7.
Li donaries un 7?
Li donaria una bona nota, saps per què? No pas perquè estigui del tot satisfet, sí, amb el transport públic de Barcelona,
sí,
sinó perquè quan viatges arreu del, sí, món te n'adones que tenim una bona qualitat
que funciona bé aquí,
de transport públic i una mobilitat. Ara bé, com deia la Montse,
és car
i encara hi ha molta feina a fer, no? La xarxa ortogonal de bus, la línia 9 de metro, millorar rodalies, hi ha moltes coses que millorar encara.
Abans de preguntar-te, perquè t'has de preguntar, òbviament, pel judici que ja portem 3 dies d'Artur Mas i les dues conselleres, mira, és un bon amic, un oient nostre tota la vida, que a més resulta que viu a prop d'on vius tu, a Barcelona, i que diu que sempre que hi ha partit del Barça, mira, partit, sí, del Barça, sempre troba els mateixos problemes. Ell diu que viu aproximadament per l'avinguda Xile,
sí,
i res, quan vol anar a casa seva no pot anar directament, que són 2 minuts, que ha de donar una volta impressionant, sí, que alguna vegada ha tardat 2 hores per arribar a casa. Em deia, mira, Pepe, digue-li a l'Alberto que antigament portàvem uns adhesius, sí, els veïns als cotxes i ens deixaven passar, i ara la guàrdia van no ens deixa. Això es pot arreglar d'alguna manera?
S'hauria d'arreglar. A més, el Barça acaba de presentar una nova proposta de remodelació del Camp Nou, i en el que la mobilitat ha de ser un element de referència. I pensa que, a més, que els veïns de la zona, que és el barri de Sant Ramon d'una banda i l'altra el barri de les Corts, és cert que quan van comprar, la majoria d'ells, casa seva, el Barça ja hi era.
Sí.
Però també és ben cert que abans els partits de Copa eren a partit únic, la Lliga no eren 20 equips com ara, no hi havia la Champions en tant de partits, i la Lliga jugava els diumenges a les 5 de tarda, on tots escoltàvem la ràdio per seguir tota, sí, la jornada de la Lliga, no? I ara juguen divendres, dissabte, diumenge, fins i tot el dilluns, sí, sí, al matí, a la tarda, a la nit, i clar, això per als veïns els genera un enrenou molt important i unes molèsties afegides que evidentment s'han de subsanar.
És a dir, que què li diem al nostre amic Dionís? Que tingui paciència, que la cosa es pot arreglar d'alguna manera pels veïns?
S'hauria d'arreglar amb aquesta millora de la mobilitat vinculada a la nova remodelació del Camp Nou, però és que jo crec que el problema ja no és que el Barça hi jugui allà, o l'Espanyol, sí, per exemple, sí, sí, a Cornellà, és que abans ho sabies, ja. Jugues el diumenge, cada 2 diumenges jugues. Però és que ara, abans la Copa d'Europa eren 4 partits i estaves a la final, ara tens lligueta, la Lliga ja no és a partit únic, hi ha més equips de Lliga, és que ara juguen el divendres a la nit, ja tens partit, sí, el diumenge al matí, el diumenge a la tarda, el diumenge a la nit, el dissabte a la tarda i el dissabte a la nit i el dilluns, i clar, al final tornes boig.
Oye, pero sí, el ayuntamiento le va de perlas, porque no veas la pasta que ganan con el tema de la grúa, perdona,
sí,
que te diga.
Sí, señora, eso es otro tema, pero ahí está.
Los coches tienen sitio para aparcar, entonces...
150 euritos redondeando la grúa, más la multa y la tasa al depósito, una bagatela.
Pero yo defenso que els veïns de la zona que tinguin una... Perquè els veïns de la zona no, sí, tenen per què agradar-li el futbol, i per què han de patir el que han de patir? Doncs que almenys hi hagi una pegatina, alguna cosa que els identifiqui, sí, sí, i puguin circular.
O simplement exhibint el seu DNI que el deixa passar.
Per exemple, el seu domicili, clar. Alberto, el judici, tercer dia, tothom està discutint, és o no és un judici polític, això? Tu com ho veus? Estem parlant d'Artur Mas, etcètera.
De cap de les maneres, això, un judici polític seria Corea del Norte, que és el referent de la CUP, no? O Venezuela. No, Espanya és un país democràtic des de ja fa dècades, i el nostre país no es jutgen les idees, sinó es jutgen els fets. I, per tant, el senyor Artur Mas està assegut a la banqueta per desobeir, presumptament, a un tribunal de justícia, en aquest cas el Tribunal Constitucional. No es jutgen les idees. Fa quants anys que tenim amics que són independentistes? Fa quants anys que Convergència i Esquerra defensa la independència al Parlament o als ajuntaments? El problema no és que siguis independentista. El problema és que quan, per ser independentista, per defensar les teves idees de separar Catalunya de la resta d'Espanya, estàs disposat a infringir les normes de joc democràtic, l'estat de dret i les pròpies lleis. I això és el que no es pot consentir. Ara bé, és el volen fer doncs, la seva escenificació, i això també de sol, a més els hi permet justificar doncs, o deixar de banda altres controvèrsies que les que estan vinculats relatives a la corrupció, per exemple.
Per exemple, Alberto, aquest migdia crec que has fet roda de premsa parlant d'Ocupes.
Sí.
Algun titular important?
Doncs que...
Que vuelven, ¿no?
Colau, sí, sí, es multiplica l'ocupació, seria més exacte. Tu, fixa't, he donat una dada. A l'any 2015, a Barcelona hi havia 642 cases ocupades. En el primer semestre del 2016, de l'any passat, únicament en 6 mesos, aquestes ocupacions de cases de forma irregular ja s'havia incrementat en un 66%. I, per tant, l'efecte crida que genera les polítiques de la senyora Colau, que vull recordar que ella va ser ocupa. Ella va ser ocupa, ja ocupava vivendes, també de l'Ajuntament de Barcelona, de forma irregular. I, amb, per exemple, la regidora de Ciutat Vella, la senyora Galapín, també compartia l'ocupació d'uns immobles, no? I, per tant, clar, si veiem que la senyora Colau és permissiva i comprensiva amb els ocupes, que fins i tot ha aprovat un reglament d'habitatge en el que l'ocupació il·legal de vivendes socials pot ser un dret reconegut a l'hora d'accedir a aquesta vivenda. Dit d'una altra manera, si tu ets una família a Barcelona que tens necessitat, si vols una vivenda social, el que fas és t'apuntes a un registre i fas els tràmits pertinents. Sí. Però, en canvi, si tu dius, jo passo d'això, i patada a la puerta i entro de forma il·legal en una vivenda social, en un moment donat, aquest fet il·legal que has trepitjat els que han complert la llei i que tenen la mateixa, com a mínim, necessitat com tu, te poden reconèixer els drets. I, clar, li ha pagat la llum. És que els ocupes a Barcelona són gent que no paguen lloguer, no paguen impostos. En algunes ocupacions, com a l'edifici transformador, la senyora Colau quasi els va pagar 2.000 euros de llum i aigua. El casal ocupa dels Tres Giris els hi va pagar la connexió elèctrica perquè fessin les seves festes. I clar, al final haurem de dir allò de que, senyora Colau, no em tracti com un barceloní, tractin com un ocupa. És a dir, jo no vull pagar ni impostos, no vull que em pagui vostè la llum i l'aigua. No pago, com deia, el lloguer, i a sobre, per fer la meva ocupació il·legal, puc tenir drets per davant d'altres a l'hora d'accedir a una vivenda social. Bueno, clar, és que la senyora Colau s'escriu no amb C, sinó amb K, d'Ocupa.
Això s'ha de canviar, I les lleis jo crec que és el camí sí, per canviar-ho. Alberto, moltes gràcies. Ara ja pots dir que l'Espanyol guanya, home, anima't, digues que guanyarà.
No, és que sempre que ho diem perdem. I el divendres tenim un partit molt important contra la Real Societat, que me'l perdo perquè estic al Congrés Nacional del Partit.
Alberto, moltes gràcies. Bona setmana. 2 minuts i seguim, perquè tenim històries molt interessants que explicar-te.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Tens bons convertibles del Popular i has perdut part dels teus estalvis per una conversió injusta? Prou! Amb un 97% d'èxit, APREDEF és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Informa't al 93 281 1140. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 1140. APREDEF guanya, tu guanyes.
No te separes de tu mòbil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa.
Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé.
Medicentra, calle Consell de Sent 160 en Barcelona, 93 476 3055.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostre.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Que nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o IOTT.net.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Comentem la jugada amb Rado Mirantic.
Pues necesitan estos tipos de partidos para mejorar su juego de acuerdo con l'último que estamos visto tanto de Atlético como de Barcelona.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
De dilluns a divendres, Momentos. Amb Luis Rodríguez.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un migdia, ara, dos quarts de dues, que arribarà fins a les 3 de la tarda en català, amb tu des de Barcelona i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra fins a les 2. D'aquí no res, et parlarem, o parlarem millor dit, amb una exalumna d'una escola de Barcelona amb una particularitat. Tenen, han tingut la paciència i la voluntat de reunir-se exalumnes i exprofessors i professores d'aquesta escola cada setmana, crec que és cada dilluns, des de fa 23 anys. I nosaltres parlarem amb elles, amb ella, amb una d'aquestes exalumnes que ens expliqui doncs, què fan, què s'expliquen cada dilluns. És una història molt maca que m'imagino que no és única, que més escoles de Catalunya ho fan.
Bueno, seguro que han hablado de hoy, te veo muy guapa, te veo muy joven, no has cambiado nada, estás súper delgada. ¿A que sí, Enriqueta? ¿A que esto es lo que se habla una cuando te ves después de 23 años? Aunque ya se ven todas las semanas, ¿eh?
Pues sí, claro que sí. Después de tantos años, ¿verdad? Vemos los cambios.
Y seguro que muchas días se hacen la pregunta de, o de ellos, ¿eh? Porque también hay hombres que se reúnen que dicen aquello de, ¿quieres adelgazar? ¿Quieres decirle adiós a las piernas cansadas? ¿Eliminar esa sensación que tenemos en las piernas de quemor? ¿Esa retención de líquidos? ¿Te sientes hinchado? ¿Te sientes hinchada? Bueno, pues yo ante esas preguntas yo les diría que llamaran al 923-2421, ¿no?
Claro que sí, Monse, ¿eh? Porque la presoterapia de Atredom es la mejor alternativa para bajar volumen, mejorar la circulación, decirle adiós a la retención de líquidos y la grasa localizada. La presoterapia consiste en aplicar determinadas presiones de aire en diferentes partes de nuestro cuerpo, sobre todo, Monse, en piernas, en brazos y abdomen. Es muy eficaz en nuestro sistema linfático, aumentamos la elasticidad cutánea y aportamos más oxígeno. Vamos a decir stop a esa mala circulación, celulitis, piel de naranja, bajaremos volumen y tonificaremos. Olvídate de esa fatiga en piernas, prevenir varices y arañas vasculares. Y de cara a la menopausia, ¿sí? Monse, es mano de santa. Tener un cuerpo bonito y saludable y sentirte bien lo consigues ya en la primera sesión y sin esfuerzo.
Enriqueta, pero te voy a hacer la pregunta que mucha gente se hará. ¿La presoterapia podemos hacerla nosotros mismos en casa? O sea, ¿yo puedo ponerme ahí a hacerla o...?
Efectivamente, Monse, pero con toda tranquilidad, porque es muy fácil de manejar. Además, la conectamos, solo tiene dos botones, tú la enchufas y tú a descansar, porque ella sola trabaja, no tienes que hacer nada más. Una maravilla de la ciencia que llega a tu casa. Llama ahora, infórmate en el 900-23-24-21.
Oye, y la presoterapia, alguien me ha dicho que tiene un precio muy especial.
Tiene un precio muy especial, hoy para los oyentes de COPE. Llamando ahora mismo al 900-23-24-21 van a tener una sesión totalmente gratuita en su casa. Van a tener su propia asesora, que es la que va a valorar para que comprueben los beneficios. Y tú lo veas en esa sesión, esos beneficios con la presoterapia. Y además, por llamar, tienes el 50% de descuento, no pagas nada hasta mayo, poco a poco sin intereses, y hoy te regalo el plan 1-2-3 de pérdida de peso y una balanza inteligente de dietista. Y además, si llamas también ahora, por tu sesión vas a tener de regalo nuestra crema natural de aloe gel para esas piernas cansadas, para esos pies cansados. Llama ahora mismo, 900-23-24-21. Dile adiós a las piernas hinchadas, a los tobillos. Di adiós que vas a tener a partir de ahora salud y un cuerpo bonito. 900-23-24-21.
Chimpún. Hasta mañana.
Hasta mañana, Moche. Adiós. Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right.
D'aquí res segons, la Montse parlarà a una exalumna d'una escola de Barcelona. Es reuneixen cada setmana des de fa 23 anys. Ara mateix la Montse t'explica aquesta història que a mi em sembla maquíssima. Però abans jo et recordo que tenim a la teva disposició doncs, un WhatsApp de veu marcant el 678-09-48-16 i avui volem que puntuïs el metro i l'autobús de Barcelona. Si fa servir el metro i l'autobús de Barcelona, que el puntuïs de 0 a 10. Un 5, un 4, un 8, com el puntues, eh? Viatges en bus i metro, com puntues aquests serveis públics a Barcelona? Recorda, 678-09-48-16.
Bueno, pues ya la tenemos. María Mercedes Jimeno, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Oye, es un placer hablar con usted porque me han dicho que usted monta unos eventos espectaculares. Y sobre todo con gente guay, ¿no? Lo digo en el sentido de que usted es una de las exalumnas de un colegio que se llama Jesús María, ¿sí? De Sant Gervasi en Barcelona, y ustedes se reúnen desde hace ya 23 años, una vez a la semana, con otros alumnos de ese colegio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oiga, ¿cómo surge esa idea? Porque claro, después de 23 años, ¿usted se acuerda la primera vez que se reunieron? ¿Y cómo han ido aguantando tantas y tantas semanas durante tantos años?
Pues sí, empezamos en diciembre del 93.
Uh-huh.
Es la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesús María,
uh-huh.
del Colegio de Jesús María.
Uh-huh.
Y entonces pues entramos en la junta de este colegio y entonces empezamos a, pues bueno, a las actividades normales de reunir a antiguos alumnos para que no se perdiera el contacto, ni la camaradería, ni la amistad entre ellos.
Uh-huh.
O sea, hacemos como un nexo de unión entre el colegio y los antiguos alumnos.
Oye, ¿y ha sido difícil o no? Porque, claro, ¿cuántos alumnos eran en ese momento? ¿Se acuerda?
Uy, en el 90, cuando entramos nosotros.
Sí.
Bueno, el colegio más o menos debe tener unos 800 o 1000 alumnos, ¿no?
Uh-huh.
Pero exalumnos asociados, pues debíamos ser unos 250... personas que están asociadas a la asociación.
Sí.
Y exalumnos mandamos cartas para el día del antiguo alumno, por ejemplo, mandábamos como 3.000 cartas.
¿Y el poder de convocatoria era grande o no? Lo digo, ¿porque la gente acudía
bueno, pues,
o no?
Sí. El día del antiguo alumno, que es en el mes de abril, generalmente, entre San Jordi y la Virgen de Montserrat, normalmente siempre es en esas fechas, pues suelen venir unas 150 o 200 exalumnos.
Ah, muy bien. Oiga, los primeros encuentros, imagino, sobre todo porque eran más cercanos a cuando ustedes iban al colegio, pues más o menos uno se iba reconociendo, ¿no? Pero con el paso de los años y después de 23 años, la cosa habrá cambiado mucho, ¿no? Imagino que muchos a lo mejor no están, por desgracia, otros han marchado de Barcelona, otros se han quedado. Debe ser para escribir, no un libro, sino casi una enciclopedia, ¿no?
Pues casi que sí, la verdad es que hay para todos los gustos. Pero bueno, hay personas, realmente las personas antiguas, me refiero con más edad,
¿sí?
pues esas son fieles, vienen cada año el día de la antigua alumna, vienen a todas las convocatorias, los actos culturales, conferencias, organizamos viajes también.
Sí, uh-huh.
O sea, movemos un poquito para que haya un poquito de actividad. Y entonces lo que nos resulta un poco más difícil es que acudan pues gente joven, porque claro, todos tienen pues sus trabajos, sus hijos, pero el nexo de unión es de que ahora la gente joven, o sea, nuestras hijas,
¿sí?,
que también son antiguas alumnas, pues llevan a sus hijos al colegio.
Mm.
Y entonces, pues claro, no quedan desconectados.
Hombre, ahora con las tecnologías del Facebook y las redes sociales,
exacto,
esto se hace mucho más fácil, ¿no?
Ahora vamos a renovarnos, vamos a salir nosotras, que ya nos toca.
Y hombre, y tanto, y tanto.
24 años. Ahora en diciembre he hecho 24 años. O sea, ya nos toca y entonces ahora va a entrar gente joven de la edad, pues, de 40 y pico años.
Uh-huh.
Y entonces, pues, ya lo hemos modernizado, lo tenemos todo informatizado, vamos recogiendo mails. Es difícil porque, claro, el ir contactando con todos los antiguos alumnos,
claro,
pues es un poquito complicado. Pero bueno, vamos haciendo cadena. Y entonces cuando hay reuniones, por ejemplo, de que hace 25 años de la salida del colegio,
uh-huh,
o 50 años de la salida del colegio, pues vamos recogiendo mails y nuevas direcciones. Y bueno, pues
se va actualizando el fichero. María, inicialmente el centro estaba destinado a ser un internado de chicas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en principio el colegio, cuando se fundó, yo cuando entré de presidenta un día quedé muy sorprendida,
¿mm?,
porque me vino un señor mayor,
sí,
y me dijo, oye, ¿yo puedo venir a las reuniones de antiguos alumnos? Digo, pues sí, está abierto a todo el mundo, todas las charlas y todas las conferencias está abierto a todo el mundo. Dice, es que además yo soy antiguo alumno. Digo, ¿qué me dice? Dice, sí, sí, dice, yo fui de los inauguradores del colegio, dice, y soy antiguo alumno, vine aquí, pues no sé si me dijo hasta ingreso, bachillerato, hasta la primera comunión. O sea, que era un colegio avanzado a su época, porque en aquella época los colegios eran de niños o de niñas.
Sí, sí, por eso le digo.
Y
ahora le voy a hacer una pregunta, María, porque claro, ustedes están en estos encuentros desde hace 23 años. Mi pregunta es, ¿ha salido alguna pareja de aquí, de este encuentro?
Muchas, sí, sí han salido. Bueno, de los encuentros de antiguos no, pero de los colegiales sí que han salido, sí.
Ah, muy bien, ¿no?
Sí, han salido parejas, sí, claro que sí.
Qué bonito. Bueno,
sí, porque realmente se tiene el mismo carácter, se tiene la misma forma de pensar. También, por ejemplo, los actos culturales o las reuniones o viajes que hacemos, pues realmente tienen éxito porque todo el mundo más o menos es parejo.
Ya.
Quiero decir, tienen la misma inquietud cultural, uh-huh, la misma inquietud educativa. Entonces, pues resultan porque la gente se encuentra a gusto.
Qué bonito. ¿Sabe usted si hay algún colegio, María, o algunos antiguos alumnos que también hagan lo mismo que ustedes desde hace tantos años?
Bueno, que los de la Junta de Antiguos Alumnos duren tantos años, no lo sé. Pero realmente los colegios religiosos de Jesús María, hay de Barcelona,
sí,
generalmente tienen asociaciones de antiguos alumnos.
Qué bonito.
Por ejemplo, las del Sagrado Corazón, las monjas del Sagrado Corazón, tienen una asociación de antiguos alumnos que funciona estupendamente.
Uh-huh.
Y los jesuitas también, los salesianos.
Muy bien, eso está muy bonito, ¿eh? Eso es bonito, porque la infancia marca mucho y además todas las vivencias esas que se tienen cuando se es joven, ¿verdad? No perderla y mantener ese contacto es muy bonito.
Pues la verdad es que sí, es una cosa gratificante, la verdad.
Desde luego.
Para mí ha sido un honor el estar estos años dirigiendo la asociación.
Por supuesto. María, ya sabe usted que COPE la escucha mucha gente, por suerte, y que a lo mejor hay algún exalumno de este colegio Jesús María de San Gervasi que está escuchando por primera vez que ustedes se reúnen. ¿Dónde se tiene que dirigir esa persona que nos está escuchando y que quiere también acudir? Porque también iba a este colegio, o a lo mejor se está enterando y su madre,
pues sí,
o su padre.
Sería estupendo que se pusieran en contacto con nosotros.
Muy bien.
Estupendo.
¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Llamando directamente al colegio?
Pues sí, sí pueden llamar directamente al colegio. O todos los lunes por la tarde estamos nosotras al 417-1307.
417-1307.
Ahí
están todos los lunes, ¿eh?
todos los lunes por la tarde, sí.
Fenomenal. Bueno, pues ha sido un placer conocerla, María Mercedes. El otro día...
el placer ha sido mío de poder poner en contacto, si encontramos algún antiguo alumno que nos ha estado oyendo, pues estupendo, estaremos encantados de recibirlo.
Sería maravilloso. Además, yo el otro día las vi a ustedes por televisión, que les hicieron una entrevista, y las vi que están ustedes estupendas y además que se lo pasan fenomenal. Así que si algún oyente pertenecía a ese colegio Jesús María de San Gervasi o conoce a alguien que haya ido a ese colegio...
Sí, de San Gervasio de Caste, que el colegio de Caste se cerró hace unos años.
Ajá.
Y los antiguos alumnos de Caste también han venido a, y se encontrarán con muchos amigos.
Bueno, pues ya lo sabéis. Ellas se reúnen los lunes, todos ellos. Si tenéis interés, os ponéis en contacto con Copi, nosotros os pasaremos el contacto. Que sean por muchísimos años más, María Mercedes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande y a continuar.
Ha sido un placer.
Igualmente,
gracias.
A continuar con adiós. Ese ritual, ¿eh? 23 anys fa que es reuneixen i queden cada dilluns. Està molt bé això, ho hem de fer també nosaltres.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas.
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de viaje con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con Viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés, los verdaderos especialistas.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
La 1:46 minuts, això és migdia, COPE, Catalunya, Andorra. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda novament, Pepe. Bona tarda, Montse. Bona tarda a tothom.
Elena Condis, com estàs, Elena?
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Quique Iglesias, què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Encara queda ressaca o no hi ha?
I tant que hi ha ressaca. Hi ha tanta ressaca que jo crec que la ressaca no acabarà fins al voltant de les 11 de la nit, bàsicament perquè serà quan coneixerem el rival del Barça. El rival a la final de la Copa del Rei és la quarta consecutiva. Ja tenim el conjunt blaugrana i el rival surt del partit que aquesta nit a les 9, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego aquí a COPE, juguen l'Alavés i el Celta 0-0 de l'anada. ecos, ecos del Rocío, que deia aquell, de l'empat del Barça, Barça 1, Atlètic de Madrid 1, diversos punts d'interès. Primer, Helena, lesió de Mascherano, va entrar al 62 de partit i va acabar lesionat. Sabem ja què té Mascherano.
El Barça, en un comunicat, acaba de confirmar que té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. No especifica ni la gravetat ni el temps de recuperació, però segons TV3 podria estar entre 2 i 3 setmanes de baixa. S'ha dit que el jefecito ja va tenir aquesta mateixa lesió al bíceps femoral, però l'altra cama, a la dreta, al començament de temporada, aleshores va estar una setmana de baixa, es va perdre el primer partit de Lliga contra el Betis.
Recordeu que el Barça té la propera estació el dissabte en Lliga a Camp de l'Alavés, a les 16:15, 16:15 a Mendizorroza, té dos desplaçaments seguits, perquè la setmana vinent, mira com passa el temps, ja torna la Lliga de Campions, i el Barça té l'anada dels vuitens de final el dimarts. Dimarts, quin dia tan maco per ser a París, eh? Veritat,
el dia dels enamorats, sí.
Ai, París Saint-Germain, Barça. A veure què passa també amb Mascherano. Més punts d'interès del partit d'ahir del Barça, Luis Suárez. Bé, Gil Manzano va expulsar Sergi Roberto, entenem que ben expulsat per dues entrades força contundents, i va expulsar Luis Suárez, i sabem, el Barça té de marge fins les 2 de la tarda que presenta al·legacions a la segona groga que va veure l'uruguaixo.
El club ja ha presentat aquestes al·legacions a competició per aquesta segona targeta a Luis Suárez i també per la que va veure Sergio Busquets per llançar una pilota fora perquè n'hi havia una altra al terreny de joc. Ja estan presentades a competició, ara el jutge únic decidirà aquest divendres, però en el cas de Luis Suárez el recurs no prosperarà, per tant es perdrà la final de Copa del Rei i a més, atenció, encara li pot caure algun partit més de sanció. Per què? Doncs perquè Gil Manzano reflecteix a l'acte que l'uruguaià va retrasar la seva sortida del terreny de joc, tot i les advertències del col·legiat, i que un cop fora es va quedar a les escales del túnel de vestidors fins que va acabar el partit sense fer cas a les instruccions del quart àrbitre. I a més, espereu, perquè embolica que fa fort, el comitè d'àrbitres té la intenció de denunciar Luis Suárez davant de competició, segons va explicar el company Isaac Fouto al Partidazo, després que l'uruguaià carregués així de contundent, escolteu, contra l'estament arbitral als micròfons de Gol.
Ah, me río porque parece que era lo que quería, porque en ningún momento solamente salto cuando me doy vuelta y creo que a ver si es justo de que puedan apelar a la segunda amarilla, pues creo que ni siquiera falta y bueno, ahora esperemos a ver qué puede pasar, pero acá ya se sabe cómo va.
El comitè d'àrbitres ja va denunciar a Piqué, recordareu, ara també té la intenció de fer-ho amb Luis Suárez. De moment, insistim, el Barça està pendent de com prosperen aquestes al·legacions a la segona targeta a l'uruguaià, però tant el club com Luis Enrique són conscients del que dèiem, que aquest recurs no prosperarà.
Sí que soy partidario de hacerlo, claro que sí, hay que recurrir todo lo que consideres, pero tira de antecedentes y verás lo que suelen pasar con los recursos.
A nivell esportiu, el Barça ha entrenat amb l'absència de Mascherano, pendents, doncs, de quan podrà reaparèixer el jefecito.
Gràcies, Helena Condis.
El Barça, vull afegir que de cara a la seu de la final de la Copa, i segons ha pogut saber aquesta redacció, Esportscope, el Barça valora demanar el Camp Nou com a escenari d'aquesta final. Parlem de l'Espanyol?
Vinga, tenim ganes de parlar de l'Espanyol.
Sí, Quique. Perquè encara cueja aquesta lesió important, de Pablo Piatti, fissura a l'os temporal del crani. Hi ha hagut molta activitat avui, venim informant que ja el Quique ens avisava, ha tancat l'entrenament el míster Quique Sánchez Flores, ja dinar de germanor, a veure, tot això com ho cuina.
Sí, què tal, bona tarda. Hi havia molts lesionats aquest matí a la ciutat esportiva. Quique ha preferit treballar en solitari sense la premsa, després dels primers 15 minuts de rigor. Víctor Sánchez ha fet part de l'entrenament amb el grup, també Javi López. Estan recuperats David López i Hernán Pérez, tot i que jugarà amb una màscara degut a aquesta fissura al nas, i la fractura aquesta temporal de crani de Piatti, ja fa 24 hores dèiem aquí que seria baixa, és baixa per temps indefinit. Veurem per quantes setmanes serà fora l'extrem argentí. Ha parlat per sala de premsa José Antonio Reyes, un Reyes que porta 3 partits seguits de titular, 2 golets, està jugant molt bé, aquesta setmana tornarà a sortir d'inici, un Reyes que té un any més signat, però depenent d'uns objectius, va camí d'aconseguir-los perquè està jugant, i avui Reyes en sala de premsa ha dit que si tot continua així, ell continua una temporada més.
Bueno, si juego y me encuentro feliz, por supuesto que mi ilusión es seguir aquí, me encuentro bien, me encuentro a gusto, la familia también, así que no tengo ninguna duda que si las cosas van como hasta ahora mismo, me gustaría seguir.
D'aquí una estoneta, dinar de germano a Sant Adrià de la plantilla de l'Espanyol, demà de reentrenament, roda de premsa d'aquí que Sánchez Flores, llista de convocats, i divendres el partit, bon partit, 20:45 a Cornellà, Espanyol, Reial Societat.
Gràcies, Quique. Albert.
Que tot això i més, parlem de coses que no tenen a veure amb el futbol, com el bàsquet i el waterpolo. Avui partit important pel Barceloneta, jugant les noies de l'Uni Girona. Tot a partir de les 3 i 5 minutets en aquesta sintonia, com és habitual, de dilluns a divendres.
Pues, molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga.
Que vagi bé.
Bueno, no marcheu,
¿quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Porque estàs informat.
Aquí estamos en COPE Catalunya i Andorra. Hoy toca en fin, animaros a que visitéis uno de los restaurantes más céntricos que tenemos en Barcelona y además con una cocina que yo diría que vale la pena probar. Es el restaurante Valentinos, seguro que os suena, hemos hablado de él aquí en COPE Catalunya y Andorra. Y hoy de nuevo está aquí Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, aquí estamos. Pasando un poco frío.
Un poquito, solo un poquito. Monse, ¿cómo estás? Buenos días.
On fire, Steve.
Primera línea. Primera línea.
Sí, sí.
Vamos a hablar de un menú estupendo que planteáis desde Valentinos, que es el menú calzutada. Pero antes, déjame que hagamos un poquito de memoria. Valentinos está en la Ronda San Pera, número 12 de Barcelona, Ismael.
Sí.
Es decir, que más céntrico no puede estar.
Al lado del Corte Inglés.
Fíjate tú, ¿eh? Los del Corte Inglés me imagino que estarán muy agradecidos, ¿no?
Molt agraïts.
Valentinos, ¿qué es? ¿Un restaurante? ¿Una cervecería? ¿Cómo lo definirías tú, Ismael?
Pues yo creo que tiene las dos cosas. Es cervecería para ser tapitas en lo que es la zona informal de la zona del tren, y después la zona, digamos, más íntima, que es el restaurante, muy acogedor, para realmente, pues bueno, para tener una gastronomía más tranquila, más tranquila y quizá más llena que no la parte de la entrada. Y después está el salón como privado para grupos totalmente independiente que tienen. Hay una independencia total de cara al restaurante.
¿Cuántos grupos? De grupos ya hablaremos en otra ocasión, sí, que nos visitaréis.
Sí.
Pero, por ejemplo, si alguien está interesado en montar una fiesta de sorpresa, que ahora están de moda, ¿cuántas personas?
Hasta 36 personas.
Hasta 36 personas. Muy bien. Oye, ¿lo de las tapas de fusión sigue en Valentinos?
No, hombre, esto es la base fuerte, la fase fuerte que tenemos. Las ostras crujientes, esto es una maravilla.
Con wasabi, que
Montserrat,
m'encanta.
Has portat un llibre, aquest llibre és un llibre de les tapes que serviu a Valentinos.
Has vist? Quina cosa més bonica.
Quina meravella.
És un catàleg que hemos hecho.
De Valentino,
sí,
no?
Sí, tenemos aquí...
Esto estará exportado a todas las ferias.
Estupendo.
Sí, estará estupendo. Tenim unes croquetes de jamón ibérico para chuparse los dedos.
Qué
aquí
maravilla.
Una chistora de irati també, pulpo a la gallega... En fin.
Hay de todo.
De todo, dados de buey con piquillo y río. Y soja.
A estas horas del mediodía. Bueno,
exacto.
Ahora me gustaría hablar de ese menú calzutada. Lo tengo delante por un precio estupendo, 24,90 por persona. Esto yo de entrada no me lo acabo. A ver, Ismael, ¿qué destacas de este menú calzutada? Porque es una calzutada especial, ¿no?
No, es especial porque no es el caso de a la brasa, sino es rebozado. Un rebozado no el clásico, que está que probarlo.
Suave.
Mejor que realmente contarlo. Y todo lo demás sí que metemos, pues como es casotada, pues las chuletas de cordero, la butifarra, y las monchetas, ¿no? De ganchet. O sea, esto lo vamos a meter.
Y alcachofas también.
Sí. Para que realmente no le guste mucho el calzot en familia, porque realmente aproveche y tome alcachofa.
Perquè, Montserrat, l'avantatge dels calçots arrebossats és que són més digestius. Perquè el calçot a la brasa, si tens la panxa una mica, l'estómac una mica delicat,
sí. Sí, a vegades sí que pot remoure.
I quantos... ¿Cuántos nos podemos comer? ¿Muchos?
Normalmente por cabeza, 20 a 50.
¿Qué me dices?
Pues...
Por favor. Bueno. Eso ya es el campeonato de calzones de mayo.
No.
Eso ya es una barbaridad.
El campeonato está en 200.
En 200. Que es un chico que además lo hemos entrevistado aquí en COPE, que juega rugby.
Ah, madre mía. No lo dejan
ni presentarse, ¿sabes? Porque sí. Siempre gana el mismo. Bueno, poca broma, os lo digo porque vale la pena. Ya mismo podéis, ya está, el menú calzotada ya está en activo. Ya está funcionando.
Sí, está funcionando. La web, todo arreo, sí.
Menú calzotada solo mediodía, también noche. ¿Cómo lo tenéis eso?
En principio por la mediodía y por la noche.
Por la noche, las dos.
Podemos. Sí,
muy bien. Pues el precio 24,90 está muy bien.
Y lo importante es la salsa que la hacemos nosotros.
Ah, ¿es vuestra?
Sí, sí.
La salsa de calzotada.
Buenas almendras.
Estupendo. Bueno, pues déjame que dé el teléfono de reservas de Valentinos, 93-301-3932. Te lo repito, 93-301-3932. Además, la ventaja que tiene Valentinos es que estáis ahí, ¿no? En el corazón de Barcelona.
En el corazón.
Que no hay que hacer kilómetros, y si alguna masía de aquellas que a veces tienes que hacer primer, segundo turno. En fin, bueno. Montse, ¿qué volies dir?
Donaré un altre telèfon, també.
Vinga, un altre també.
686-546-195.
Vinga, lo repetimos. 686-546-195. Llamáis y reserváis. Y si queréis conocer más a fondo Valentinos, las tres Ws, valentinosbcn.com.
Sí, señor.
¿Correcto?
Correcta.
Ismael y Montse, muchísimas gracias.
Buen
provecho. Aprovechar. Yo sé que la temporada del calzot es larga.
Larga.
Pero llamar, porque si no os vais a quedar sin mesa. Gracias a los dos. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Antes de irnos, vamos a escuchar la voz de algún oyente que ha llamado para opinar sobre el tema de los transportes. Bien, mal, regular, puntuación. ¿Qué le parece a usted los transportes?
Yo desde San Cugat de lo que me quiero quejar es de lo mal que funcionan los ferrocarriles de Cataluña. Desde el gobierno de la Generalitat se hace mucho hincapié en lo mal que funcionan las cercanías de Renfe, pero se omiten todos los retrasos que sufrimos y el precio tan carísimo que pagamos por los ferrocarriles de la Generalitat. Me gustaría que, igual que han habilitado una página web para las quejas que hay de Renfe, que pudiéramos establecer las quejas con facilidad, una WhatsApp, de lo que hay en los ferrocarriles catalanes. Gracias.
Gracias a usted por llamarnos. Sí, ya sabéis, ese es el contestador del WhatsApp del programa Audios de Voz. Para lo que queráis, 676-094816. Collado, recollim ja o què?
Sí, senyora. Anem tots al Valentinos. Hola, fins demà, amics. Bon profit.
Mañana.
Gràcies.
Mañana. Adéu. Ja, miércoles.
Dijous.